Radio Astel.
No és el que sembla.
Xavi Pastor, bon dia.
Bon dia.
Marta Méndez, bon dia.
Bon dia.
Tirem, eh?
Tirem.
Xavi, jo sé que ets un rockero,
sí.
Rockero, eh? Acabat amb U.
Sí.
Xavi l'altre dia em diu, Joan, començarem amb aquest tema.
Sí, senyor.
Diu, vale, sí, a mi m'agrada molt. I jo em tiro a la
piscina,
també, no saps?
A mi també.
Per què?
Hòstia, feia temps que no l'escoltava. I mira,
clàssic.
Aquest cap, bueno, ara per aquest programa d'avui, que portem el Jordi Casajoan, que és un expert amb justícia restaurativa i fa poc que ha escrit una novel·la que parla de tribunals, parla d'advocats i advocades, parla de justícia restaurativa, i el personatge, el protagonista d'aquesta novel·la, que es diu Dan Canals, escolta aquesta música abans d'anar a fer la seva pràctica d'esgrima. I com que avui tenim el Jordi Casajoan, hem pensat, ei, que ens expliqui després per què el Dan Canals escolta Van Halen. Jam!
Ara. Escolta, el saludem?
El saludem, vinga.
Jordi Casajoan, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, tribu, moltes gràcies.
Hola, Jordi.
Hola.
Ja ho fa bé, Xavi, això de dir hola, tribu.
I tant. Estava pendent, eh? Estava
bé. Home, no, ja enganxa molt, eh, amb el tema d'avui, vull dir, de la tribu, vull dir que fantàstic.
Exacte. Jordi, deixem començar preguntant-te precisament això. Quan parlem de justícia restaurativa, de què estem parlant?
Quan parlem de justícia restaurativa, estem parlant d'una mirada diferent, no?, el que és una mica la justícia tradicional, no? És com viure un complement a aquesta, no?, una alternativa, no?, on el que es busca, sobretot quan es parla de justícia restaurativa, que es mira des del tema de l'impacte que té un delicte, no?, és buscar aproximar les parts, tant qui l'ha sigut víctima, però també qui ha sigut l'agressor, no? I, per tant, és una mirada diferent, no?, des de l'àmbit penal del que és la justícia tradicional, que tots nosaltres coneixem, no? Que és aplicar una pena, etcètera, tal. I aquí ens preguntem moltes més coses. Mm. I això és una mica l'essència, no?, de la justícia restaurativa.
Deixem-ho dir tot, Xavi, perquè, clar, ara la gent dirà, bueno, però en Jordi ha fet aquesta novel·la. No només. En Jordi és gestió de conflictes, és mediador, advocat, coordinador de parentalitat i facilitador de pràctiques restauratives. Actualment, a més, és el director del màster de mediació i ADR del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i soci fundador de l'Institut de Mediació Integral i mediador del TAEC, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya.
Correcte. M'ha dit que digui que és codirector del màster, eh?
Codirector, eh?
Sí, sí.
Sí, que aquí les responsabilitats venen...
Para lo bueno y para lo malo, això està bé.
Aquesta.
Escolta, jo pensava que, clar, quan ara parlàvem d'aquest tema, no?, i pensàvem amb la Marta, escolta, anem a parlar de justícia restaurativa, que és un concepte que té un punt, concepte tècnic. I pensava intentar il·lustrar la gent, que pensés la gent amb algunes imatges, no? Segur que li han arribat notícies d'aspectes que tenen a veure amb la justícia restaurativa, com les comissions de la veritat que va haver-hi en seu moment a Sud-àfrica, no?, amb el tema d'apartheid, el Nelson Mandela, amb la famosa pel·lícula Invictus, però també amb notícies que tenen a veure, doncs, amb processos de retrobament entre familiars de persones, doncs, que han estat assassinades per terroristes i terroristes. Precisament, pensava en pel·lícules que també la gent pot trobar i que estan mirant aquest cap de setmana. Hi ha una pel·lícula que està molt bé, que es diu El viatge, que és una ficció d'un possible trobament entre el líder unionista Ian Paisley i el líder republicà Martin McGuinness, que van tots dos en un cotxe i que fan un viatge, i durant aquest viatge parlen de com aconseguir, doncs, el desarmament d'Irlanda del Nord i com aconseguir també, doncs, arribar a un acord. I això a la realitat es va donar, no aquest viatge, però sí aquesta trobada entre els polítics l'any 2006 amb una trobada a Escòcia per sentar les bases. Però també amb altres pel·lícules com Les dues cares de la justícia, una pel·lícula francesa del 2023, on agressors i agredits parlen d'això, no? De situacions amb robatoris amb violència o una violació, o una més recent com Mai Chabel, del 2021, on precisament Mai Chabel Lasa, que era la dona de Juan María Jáuregui, assassinat per ETA, doncs accepta trobar-se amb un dels assassins del seu marit a la presó. Penso que val la pena aprofitar aquests elements perquè la gent se situï una miqueta en què parlem de justícia restaurativa.
Per cert, que ara que parlaves del conflicte irlandès i parlàvem de llibres, de pel·lícules, no vull deixar de dir-ho perquè em va al·lucinar un llibre escrit per un periodista com Patrick Radenkiff, No diguis res, que és un llibre que relata de forma gairebé perfecta i de forma novel·litzada, com si fos una novel·la, però tot el que s'hi descriu és real, tot el cas d'Irlanda del Nord, i val molt la pena llegir-lo.
Digues, perdona.
A mi em va captivar el tema de justícia restaurativa ja les primeres vegades que vaig sentir parlar, però vam participar en un acte, Jordi, al Col·legi de l'Advocacia, amb Gemme, que vam fer el cinefòrum de Mai Chabel, i van venir precisament els dos protagonistes, no? I va ser impactant, no? Sentir-los parlar els dos i veure aquesta restitució, no? Aleshores, Jordi, això és molt, el terrorisme d'ETA és de fa molts anys, aquests processos es van produir fa anys, no? Però des de quan s'està fent això? I a Catalunya es fa?
Efectivament, Marta. Primer de dir que ho he escollit d'unes pel·lis, ja que estem després dels Oscars, no?, amb la ressaca, dic, fantàstiques, no? I fixeu-vos que les tres pel·lícules que deia el Pastor planteja realitats a nivell de comunitat diferents, eh? La comunitat francesa, la comunitat irlandesa i la comunitat espanyola, no? Amb determinats conflictes que tenen un impacte a nivell grupal de tribu brutals. Vull dir que, i aquí ja treu una mica, no?, el que hem d'estar parlant, no?, del que és la justícia restaurativa. I contestant a Marta, sí, que, per exemple, aquí, precisament ara, l'any 2023, l'any que estem tancant, el Departament de Justícia i Drets de Memòria celebra els 25 anys de la implementació d'un programa de justícia restaurativa aquí a Catalunya, no? De fet, data del 1998, no? I és un dels programes a nivell pioners a l'estat espanyol, no? Un programa pilot de mediació i de reparació penal. Els que venim del món del dret, precisament veiem aquesta iniciativa que es va fraguar el 1998 com una idea d'incorporar en el nostre sistema penal les últimes tendències en política criminal, no? I entre elles estava dotar la víctima de més protagonisme, que era una de les claus. Però una altra era gestionar i resoldre els conflictes amb més transcendència, diríem, penal, no? I abans que l'antic codi penal del 1995, no?, deia que l'única via oberta que tenia la víctima era poder obtenir la reparació dels danys materials o morals a través de derivats de l'acció delictiva a través de l'exigència de responsabilitat civil. Els que venien del món del dret ho sabíem, ja siguin el procediment penal o bé un procediment civil posterior. Aquest canvi, no?, sobretot a partir d'una reforma del Codi Penal del 2015, ja fa una reformulació, la implantació d'un programa marc de mediació i reparació penal, en la qual, no, pretenent d'alguna manera, no, es parli de restauratiu, la possibilitat de suspendre, per exemple, penes per al compliment d'acords en base a la mediació, inclús després amb la pròpia llei, en general, la 4/2015, l'Estatut de la Víctima, també ja fa menció expressa als serveis de justícia restaurativa, no? I aquí a Catalunya, doncs, fixa, portem ja temps, no?, en aquests programes, i a més portats de manera magistral per uns equips restauratius amb tot aquest tema, no? Vull dir que això ja porta temps, almenys aquí en la nostra terra, no?
El que passa que a mi el que no m'agradaria que les persones que ens estan escoltant es puguin quedar amb la idea de que el possible autor d'un delicte, doncs es pot participar en un d'aquests processos i quedar-se lliure de pena, com si diguéssim, saps, Jordi? Llavors, si pots explicar-ho.
No, no, precisament, és tot el que jo diguem que és un complement, no? És a dir, una cosa és el compliment de la pena, però la justícia restaurativa el que fa és simplement donar la possibilitat, no? Sobretot a la víctima, de poder, probablement, poder anar més allà del que seria, no? Probablement l'aplicació de la pena i poder inclús tenir-ho en contra amb el que és el sigut, doncs, pròpiament a l'agressor, i a l'agressor, inclús independentment del compliment pròpiament del que és la seva pena, la pena alternativa, la pena acumulada, pot inclús, no, demanar la possibilitat d'exercir el que és el perdó, no? Aquesta d'allòs que potser després en parlarem, no? Mm-hmm. Clar, és aquest doble complement del que ja és el tradicional i el que és la justícia restaurativa, que posa a part del compliment a noves preguntes que potser la justícia exclusiva i tradicional no es planteja, perquè la justícia tradicional planteja quina norma s'ha infringit o qui ha de ser el culpat per aquesta infracció o de quina manera s'ha de castigar la persona infractora, no? Però més enllà d'això, no? Ens hem de plantejar el resultat danyat, no? Quines són les necessitats de la víctima, no? Què és el que fa tot el tema de la reforma que abans parlàvem, no? O qui és el responsable d'arreglar aquestes coses, de com reparar aquest dany, no? De quina manera es pot satisfer del dany causat, de la reparació. La part que va més allà, que tu saps, Marta, que, igual que jo, del dret, tenen coses com el tema moral, el tema de la reparació, que difícilment ho pot fer un codi penal, no? Mm. És a dir, quan està quantificat sí. Una vida d'un ser humà.
Escolta, Jordi, que clar, nosaltres hem decidit parlar de justícia restaurativa precisament perquè veiem que és un procés, és un procediment que està en l'àmbit de conflictologia, no? Quins serien per tu els elements que tenen en comú? És a dir, aquelles coses en les quals podem veure que estem davant d'una manera diferent de gestionar un conflicte i també de resoldre'l, si podem dir resoldre'l en el sentit de que es produeix aquest encontre entre l'agressor i l'agredit i d'alguna manera poden parlar del que ha succeït, no? Explica'ns una miqueta on veuries tu els punts de connexió, més que res perquè la gent se situï i pugui entendre, doncs, si a més aquesta justícia restaurativa, com s'ha de demanar, si es vol demanar, no?
Va, en quant a les connexions amb altres mètodes de conflictologia, com tu dius, doncs veure d'unes fonts, no?, que poden ser pròpiament el que és la pròpia, els que venim de l'àmbit de la conflictologia, la que és la mediació, la facilitació, no?, domini de diferents metodologies que en el fons són restauratives, no?, mediació pròpiament dita, la mediació conjunta, la mediació indirecta, el que es diuen els cercles restauratius, el conferencing, o les entrevistes inclús reparadores, no? També entrevistes reparadores amb les víctimes del delicte, no? Que d'alguna manera és una habilitat comunicativa, no? Per adreçar-se, per parlar dels conflictes, no? I canvia una mica el focus, no? Que és una mica el canvi del focus, no? Paral·lelisme, no? L'intervenció de la relació dels fets ocorreguts, però d'una manera positiva, valorant més el que tenim que el que hem perdut, no? I d'alguna manera el que som, no? I no el que hauríem pogut fer. Entrevistes responsabilitzadores amb els victimaris, no? Que també és una manera que dèiem abans, no? Pròpiament, que encara que independentment no se confronti amb la víctima, doncs el victimari millor també té un procés, no?, en el qual se li fan entrevista, no?, i en el qual no, pròpiament fa un exercici de responsabilització o cercles restauratius, que és una de les tècniques, no?, pròpiament que els conflictòlegs utilitzen, no?, o les famoses reunions restauratives, que són les llamades conferències, no?
De fet, Jordi, jo ara confessaré una cosa i sé que els meus pares m'escoltaran.
Ai.
Sí, mira. El meu germà va morir en un accident de circulació. Bueno, vosaltres ho sabeu, Jordi, Xavier. I a la persona que el va matar, perquè el va matar, el van condemnar penalment, com ja sabeu vosaltres dos. I en aquell moment jo no coneixia la justícia restaurativa, de fet no coneixia ni la mediació, crec. I quan em vaig assabentar de la justícia restaurativa vaig pensar... Li vaig comentar als meus pares, el meu pare em va dir que ni hablar, no? I papa. Però jo sí que crec que et repara d'una part, sí, el van condemnar, i sí, que el condemnin, no? Però de què em serveix? És a dir...
Mira, Marta, avui parlàvem amb un supervivent que anava als trens de l'11M del 2004. Avui parlàvem. I li preguntava aquest matí, et va servir el judici d'alguna cosa? I em va dir, ni el vaig veure, ni vull saber el nom de les persones que ho van fer, ni vull saber la condemna de les persones que ho van fer.
Bueno, nosaltres, i no vull acaparar, però quan va haver el delicte, vam demanar, els nostres advocats van demanar al jutge, doncs, que jo pogués anar amb un poder en nom dels meus pares, que eren els que tenien, eren els que estaven legitimats, no?, per portar l'acusació com a pares del meu germà. I ens va deixar, i així que els meus pares no tenien cap patir revictimitzar, no, Jordi? O sigui, tornar a escoltar i escoltar tot el relat i tot. I a sobre veure la persona que havia matat el seu fill, que és el meu germà, clar. Doncs jo vaig demanar excusar-me al principi del judici. No vaig voler mirar la cara d'aquella persona, no sé el nom, no el vaig mirar, i vaig demanar que, si us plau, si em podia excusar la jutge per no passar i escoltar tot el que havia passat. Un cop va haver-hi la pena, i ara què, no? Jo, quan vaig conèixer la justícia restaurativa, vaig pensar, bueno, si m'hagués assegut amb aquesta persona, amb el temps, al principi no, ja t'ho dic, o sigui, al principi és impossible, però ara amb el temps, no, això que parla el Jordi de la restauració, i quan vaig sentir a la dona del Jauregui, no?, a Maixabel, no?, quan Jordi vam estar allà a l'ICAP, no?, i deia, home, a mi no me'l torna, i també va complir la pena, no?, però almenys preguntar-li aquell dia què vas fer i per què ho vas fer, no? Doncs jo també, a mi m'agradaria preguntar-li aquell senyor, que no sé com es diu, ni vull saber, com la víctima d'avui que deies, no?,
Antonio que... Miguel Utrera, perdona per posar-li nom. Vale. Tenia 18 anys quan anava en un d'aquests trens.
Pues jo igual. I jo, quan ho vaig conèixer, vaig pensar, doncs potser hagués anat bé no poder parlar amb aquesta persona, amb la condemna, evidentment, que per això jo volia que ho aclarissis, Jordi, que la gent no es pensi que aleshores...
No quita, això.
Exacte. És una cosa paral·lela. Que és una cosa restaurativa de la víctima, i el victimari, sí, també li pot servir, perquè tothom, també tothom es pot equivocar. No?
I ho demanen, és el que dic, que també el victimari demana, que hi ha hagut processos en el com el procés d'ETA també que ho ha demanat, no? Alguna etarra, doncs, demanar per donar perdó a la víctima. Una altra cosa és que la víctima vulgui acceptar o no vulgui acceptar, que aquesta és una altra història. Per això també ha sortit el tema de la figura de la part substitutòria, no? La víctima substitutòria, en la qual també de vegades no se li demana directament a la persona, però una que ha passat un procés semblant, no? Però per tot això va relacionat amb el tema de el que diuen, entre cometes, que a mi no m'agrada, del miracle del perdó, però que de la sanació que té el perdó, no? I aquí el Joan i tu, Marta, que ho parles directament, parlem de tot, que tu hauràs tingut el teu moment, els teus pares hauran tingut el teu moment, i aquell senyor haurà tingut el seu moment o no. I tot és un procés molt difícil, que a cada un li va com va, no? Però el que és cert és que, més enllà de parlar d'un miracle del perdó, no?, hem de parlar d'una psicologia que hi ha al darrere d'aquest procés de perdó, no? I això està una mica bastant apamat i estudiant, no?, de que hi ha ja és com 7 punts bàsics, no?, per tema del perdó, i va molt relacionat amb el tema del que és la restaurativa, no?, que és, primer de tot, has de reconèixer el dany, no?, requereix afrontar-te en el dolor, no?, i a les emocions negatives, no?, que va associada a aquesta ferida. Després has d'acceptar les emocions que en aquest cas és un pas essencial per anar al procés aquest del perdó, no?, i aquestes emocions són de ressentiment, de tristesa, etcètera, d'ira, etcètera, no? Un tercer pas ja és el tema de prendre la decisió de perdonar. El perdó ha de ser una elecció conscient, i potser requereix una etapa molt... Poden passar 8 anys, 7 anys, el que sigui, no? Per tant, la persona és quan decideix deixar enrere el ressentiment i cercar aquesta sanació emocional. Però això és un procés de cada un individualment. Després hi ha un altre quart punt, que és practicar aquesta empatia, no? L'empatia és un component crucial del perdó, no? Implica comprendre el punt de vista de la persona que va causar el mal. I això és un tema important. Després, deixar anar el ressentiment, que és alliberar-te del ressentiment, no? És el cor d'aquest, el perdó, no? I significa deixar anar aquestes emocions negatives que et poden haver envaït durant molt de temps. I després trobar un significat, no? Que és el sisè pas, que és en aquesta etapa en què les persones ja busquen trobar un significat o una lliçó d'experiència dolorosa, no? Així pot ser el moment que és el procés de guariment o de creixement personal individual de cada persona. I després ja com a última etapa, aquesta, que és una mica la reconciliació, però que aquesta és opcional, no? Perquè no sempre cal cercar la reconciliació amb la persona que va causar el dany, com ho diu el Joan amb aquesta persona del tren, no? Tot i així, cal pensar, doncs, que el procés de perdó no és lineal i que pot variar segons en cada persona, no? I no hi ha un marc de temps específic per perdonar, i cada individu ho viurà, ho experimentarà de manera única, perquè és això, és una manera única, no?
Per cert, deixeu-me, Xavi, em coneix, rizar un poco el rizo, que diu aquell. Xavi, Marta, Jordi, ara estava pensant, quan parlem de justícia reparativa, estem pensant, òbviament, en les víctimes, eh? Òbviament. Però a vegades, i estic dient ja que rizo el rizo, les víctimes no cauen només d'un sol bàndol. M'explico. Si ens fixem, i ara em fixava, evidentment, avui fa 20 anys de l'11M, n'estàvem parlant de tot això al programa d'avui, però si ens fixem, per exemple, en els atacs també jihadistes del 17 d'agost. Aquests atacs van ser perpetrats per nanos joves que vivien a Ripoll, que les famílies van assegurar que no sabien res de la seva radicalització, que l'escola van assegurar que no sabien res de la seva radicalització. Clar, aquesta gent, d'alguna manera, també són víctimes, no? Fins a quin punt hi entra la justícia reparativa també en aquests casos?
Pues el que està... Volies contestar, Xavier o Marta? Perquè...
No, et contesta.
No, et contesta.
No, perquè és a dir, és un tema... És a dir, és veritat, perquè...
Ja sé que és molt escabrós, eh? Apunta cap aquí, però...
No. Li dones tot l'enfoc a la restaurativa. Sí. És paral·lelament, és això, perquè moltes vegades han sigut víctimes. Mira, t'ho traslado amb un altre fet. Una nena a menor d'edat que pallissa un altre d'una manera espectacular, ho grava, etcètera i tal, no? I és l'agressora, no? de la situació. Si tires al fons de tot això, aquesta agressora també ha sigut víctima en el seu moment, també, d'agressió, d'afectivitat i tal. Que al final que es tracta el reencontre d'un mateix, no? Aquest nano jihadista que ha sigut captat, que s'ha aprofitat d'una situació pròpiament extrema, de pobresa, de situacions, i també és una víctima, i evidentment, o que fa el procés reparador, més enllà de parlar d'un fet concret en el qual no pròpiament hi ha una víctima i un victimari, però aquest victimari també la possibilitat que té de reencontre cap a la seva ser com a persona, etc., també el fa a través d'aquest treball, que és també la gràcia del que és una restaurativa, no? Que va a una sèrie de preguntes que potser des d'un altre punt de vista mai no s'arribarien, no? I efectivament és crucial perquè també és víctima. Efectivament.
De fet, els cercles restauratius, no? Són una metodologia, no?, que s'utilitza precisament per, a part de el víctima i victimari, també les famílies, el veïnat, la comunitat, no? O sigui...
Reunions, cercles restauratius i reunions, sí.
Exacte. No? O sigui, que va en la línia d'això que comenta el Joan, no?
És a dir, perquè té que concentrar... El Joan estava parlant una mica del tema del tema de reparació, per reparar, no?, però cal aquest punt de comunitat, no? Amb un fet com aquest, evidentment hi ha la víctima, victimari, però hi ha persones de suport de la víctima com del victimari, és a dir, l'entorn de l'altre, i que és el representatiu d'una comunitat. Inclús poden haver presents en un cercle restauratius cossos policials, o poden haver inclús l'alcalde del poble que es va produir un determinat fet, no? Però per precisament, no?, per donar aquesta imatge de cohesió i de responsabilitat de tota la societat, no?, envers un fet que d'alguna manera ha marcat, no?, per a tota una població. Quan abans, a l'inici, el pastor parlava de determinades pel·lícules, és que precisament es fan aquestes pel·lícules a nivell de paraïsos on han tingut precisament un debat comunitari, no?, amb problemes molt directes que han marcat, no?, els teixits socials de cada una de les poblacions, no?
Sí. Jordi, abans d'acabar, perquè el temps és el temps i hem de finalitzar, no, deia al principi, parlava de notícies, parlava de pel·lícules, jo penso que una novel·la, encara que sigui una novel·la, crec que la novel·la que has fet tu, que és Perdonaràs a l'assassino, crec que podem trobar tot això que hem parlat, que sí?
Sí, trobem això, parlo de mediació i de justícia restaurativa, però d'una manera diferent, no? És com una banda sonora al cos de la novel·la, sense que sigui la verdadera protagonista, inclús podria qüestionar la seva aplicació, no? Es tracta d'una novel·la més allà de misteri, no? Però va una mica, segueix una mica el patró, una mica... Mira, segueix els patrons de les ensenyances del seu bon dia d'un David Bitoni, que és un dels millors directors de cine, de thriller psicològic, no solament en l'àmbit català, sinó a nivell internacional. No? Vaig tenir la sort de fa temps contactar amb ell arrel d'un curs que va guanyar Filmes de Badalona i vaig tenir l'oportunitat de gaudir uns estius de gràcia prepandèmics, no? Rebre informació de com fer guions cinematogràfics, no? Amb un grupet de gent on jo era el bitxo raro perquè la majoria eren artistes, no? Però la veritat és que em va trencar els esquemes, no? El seu mètode de crear històries, perquè va molt relacionat amb això, amb el tema de tema. Té un mètode de treball molt terapèutic, no? Que d'alguna manera parteix, no? D'elaborar un guió o una novel·la a partir del que és una pregunta sense resposta que un tingui, no? I el que fa a partir d'aquesta pregunta sense resposta, que et remogui les entranyes, la portes a l'extrem, crees uns personatges, jugues amb ells, posant-los límits, i ells s'encarreguen d'obrir-te una mica els ulls, i a partir d'aquí comences a escriure, no? I la veritat és que, per mi, per donar-les així, té dues preguntes, que és el que em mou a mi a l'escriure. La primera és, per què un advocat penalista que pot gaudir del seu ofici, que s'ho passa bé durant els judicis, que disfruta portant interrogatoris a les parts al límit i xava realitzant informes contundents davant d'un jutge, un bon dia comença a fixar-se a utilitzar altres eines i mètodes de resolució de conflicte. Però l'altra més important per mi era si seria capaç, era l'altra pregunta, si seria capaç de perdonar l'assassí d'un ser volgut, no? I aquí em va connectar molt, i això sí que us ho recomano, perquè si qui no l'hagi vist, no?
Jo també ho faig, que estic llegint el teu llibre.
Ara, ara.
Jo recomano el que em va portar això és un documental de la BBC, d'un cas mediàtic als Estats Units, que es titulava Com perdonar l'assassí d'un ser estimat, no? I és el cas de la Ruth Pelke. Una àvia de 78 anys, no? Mestra de la Bíblia, i la Paula Cooper, que era un adolescent que la va matar, no? I tot gira en com pot ser de traumàtic el moment que un assassí surt de la presó per la família de la víctima. Però sobretot aquí està pensat des del Bill Pelke, que és el net d'aquesta àvia, no? On passa per un procés que és el que estàvem parlant, no? Passa per un moment, arriba un moment que la lliberació de l'assassina de la seva àvia va ser una lliberació per ell, però abans passa tot un procés. És una dona, una senyora de 68 anys que va ser assassinada per 4 adolescents, no? I una d'elles era la líder del grup que li va caure la pena de la mort en el judici americà. I el relat de, per exemple, el nebot diu que el dia del judici ell s'alegra, ell està content de que aquella senyora, de que aquella noia la condemnin a mort, no? I el que és increïble és que després, 18 mesos més tard, no?, canvia el xip. Clar, i aquesta és la pregunta. Quin és el seu procés? Per què canvia de xip, no? 18 mesos més tard, a diferència del que diu tot un condat que era d'Indiana, en el qual tothom deia que volia mort aquella noia, ell aixeca la veu i diu que no vol mort aquella noia. I quin és el procés que fa? Perquè durant un temps ella s'imaginava que la seva àvia massacrava el terra del menjador, allà on reunia per Pasqua, Acció de Gràcies i Nadal. I com és que aquest senyor després fa aquest canvi de xip, no? I és perquè genera tot aquest procés que abans hem dit, no?, de restaurativa i de perdó, no?, que es va preguntar quin impacte tenia per la família de l'adolescent la pena de mort, concretament de l'avi Cooper, no?, que també va assistir al judici i va quedar destrossat quan condemnen a la seva filla per la mort de la deia.
Jordi, fem una cosa. Et vens un dia cap aquí i ens presentes aquest llibre, Perdonaràs a l'assassino, que val molt la pena.
Pues moltes gràcies.
Jordi Casajoana, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran.
Vosaltres.
Gràcies, Jordi.
Gràcies. Ai, Jordi.
És que som tants ja no al final que no sabem. Molt bé. Xavi, Marta, fem algun llacet, va, de tot plegat.
Mira, jo deixaré la Marta que apunti tres o quatre coses. Jo avui me quedo amb el fet de la importància de perdonar.
Dia com avui era importantíssim.
De perdonar, sí. Perdonar, que és molt difícil.
Molt.
És una acció molt valenta, però també és una acció necessària si vivim en societat. I que tothom es pot equivocar. Tothom pot ser víctima en algun moment d'alguna cosa o d'algun moment. Per tant, això és important. I és molt difícil, eh?
I jo, per tancar, la justícia restaurativa centra en el perdó, però també, per mi, molt important, i potser per la meva experiència personal, la responsabilització del victimari. No, que reconegui la responsabilitat i que demani, aquest, o sigui, que demani perdó i pugui explicar-se, no? Perquè jo també crec que tothom es pot equivocar, no? Així que és un espai on, més enllà de la causa penal, que té la seva sentència, és un espai on es tracta de dialogar, escoltar-se, i bueno, és un procés, jo crec, no l'he passat, com us he dit, però deu ser dur, però jo crec que inclús pot arribar a ser gratificant.
Marta Méndez, Xavi Pastor, com sempre, un plaer escoltar-vos. Fins la propera setmana.
Gràcies. Gràcies, Joan.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.